Penny Lane. Passegem pel carrer en el que viuen totes les cançons dels Beatles. Penny Lane, un repàs exhaustiu a la discografia i a la història del grup de Liverpool. Penny Lane, dirigit i presentat per Ton Torner.
Programa 10 de Penny Lane, programa que estem fent repassant la discografia Beatle. En el capítol passat ens vam quedar escoltant el primer single que treien a l'any 67, single que de fet en principi amb dos temes que havien d'anar pel proper àlbum que havien de treure aquell any, que és el que estaven treballant tot aquest començament d'any intensivament a l'estudi, com mai havien fet. Aquest àlbum del qual es parlo és ni més ni menys que Sgt. Pepper's. Podríem fer pràcticament 10 programes sobre aquest disc, tant per el que serien les cançons, com la manera que es va gravar, com la influència que va tenir, com pel disseny de la portada, com per el que va suposar de trencament amb tot el que es havia estat fent fins a llavors. A partir d'aquest àlbum els Beatles deixen de ser bastant radicalment el que havien set fins a aquell moment. La gent estaven expectants perquè els Beatles estaven, deien, massa tancats a l'estudi, no se'ls veia. Durant l'any 66 només havien fet un LP, que era Revolver, més la recopilació aquesta que també us comentava, que va entrar a final d'any, una mica per emponar aquest espai. També es va haver de treure aquest single anticipat al febrer, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, perquè una mica també per exigències de la casa discogràfica. Sí que feien una mica més de vida social, perquè doncs, bueno, de vegades anaven a San Francisco, anaven a veure una mica tot el que s'estava coent per la part de la costa oest d'Estats Units. Sí que els veies en algun concert, en alguna obra de teatre, i gravaven bàsicament una, de nit, cosa que en principi no havia fet, no havien fet gaire. Vull dir, normalment gravaven sempre amb audicions de tarda, tarda-vespre màxim, perquè és clar, estaven immersos en les gires i en els compromisos publicitaris els que Brian Epstein els tenia una mica, diguéssim, castigats, per dir-ho entre cometes. Sobretot al final de l'època, que realment sí que s'hi sentien una mica ja farts d'aquest tema. Bàsicament van passar unes 700 hores gravant, entre desembre del 66 i abril del 67, per alguna cosa que semblava més un àlbum conceptual quasi simfònic que un disc de rock. Sinó el primer grup del disc de... sinó el primer disc del grup, quasi bé, no van ni deixar tocar el Ringo a la seva bateria. En el Pepper no va tenir reparos a posar sota la batuta del Paul McCartney una orquestra de 40 músics. Això diu molt per l'actitud i per l'aportació que fa George Martin en aquest disc, interpretant i plasmant en el vinil, no oblidem, amb un equip de 4 pistes, fent acetats i després anar barrejant i anar combinant l'aportació, com us dic, d'en George Martin en aquest disc. Jo crec que podíem parlar molt, ens podíem extendre moltíssim. Ho podem anar fent una mica en pinzellades a mesura que anem escoltant el disc, perquè crec que arriba un moment que hem de condensar i, és clar, ens trobaríem aquí amb molta teca, com us dic. Res, només dius que el disc Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band surt al Regne Unit el 1 de juny del 67 i surt el dia 2 als Estats Units. Va tenir premis Grammy com a àlbum de l'any, com a millor àlbum contemporani de rock and roll, a Geoff Emerick com a millor manager de gravació no clàssica, i en Peter Blake i la seva dona Jan Howard, que són els que fan la portada, doncs van tenir la millor direcció artística per aquesta portada, única també perquè sense ser un disc doble s'obre amb dues meitats, apareixen els Beatles vestits com amb unes peces uniformes, no són ben militars, sinó com de banda militar de música. Ells aquí creen un alter ego, que és aquesta banda del Sgt. Pepper's, el caporal Pebre, amb la seva banda dels Cors Solitaris. Ells es miren des de fora ells mateixos. És interessant, inclús en la portada, ells surten també a la portada vestits amb aquestes robes, però hi ha les seves figures del Museu de Cera, les seves figures amb l'estètica que havien portat fins a llavores. O sigui, és tot un simbolisme que, a més, els que ens agrada els Beatles, de vegades ens podem arribar a passar, com us explicaré després, dels rumors que van sortir, perquè a la contraportada un Paul està girat d'esquena i senyala, el George senyala una línia que diu Wednesday morning at 5 o'clock, o sigui, el dimecres a les 5 del matí, que era l'hora que se suposava que havia mort en Paul McCartney d'un accident. Ell també surt amb una pegatina que posa, bueno, les inicials serien de donat probablement per mort, quan en realitat volia dir una altra cosa. Bé, us dic, hi ha molt a pelar amb aquest disc. Com us dic, es va gravar només amb un 4 pistes, amb un Studer J37. Els temes, en principi, ells volien que anessin tots enganxats. Això només es va aconseguir al principi i al final, perquè al final els temes els anaven aportant també una mica independents. Encara que aquest fil argumental no cal que sigui en el temps i que no hi hagi que les cançons no estiguin ben empalmades, sinó que crec que és una mica algo que tu has de mirar tu des del punt de vista, quan escoltes el disc, veus aquest atmosfera, aquest ambient, aquesta psicodèlia, aquest trencar amb el passat. És la primera vegada també que aquest disc s'edita a tot el món igual, o sigui, s'ha acabat les versions americanes, diferents de les d'angleses i del resta del món. També per primera vegada surten les lletres a la contraportada. Va costar $75,000 i cada instrument podem dir que es va tractar dintre de les possibilitats que tenien llavors, que no podies gravar instrument per instrument i anar posant pistes, sinó que només en tenien 4. Havien de fer una base i a sobre d'això tornar a gravar. Es va tractar cada instrument per separat, distorsionant-lo, comprimint-lo, posant-hi eco, equalitzant-los, traient els parxes de la bateria del Ringo, fotent-hi peces de cotó amb un micro dintre, etc. Evidentment va entrar a les llistes el dia 3, el dia 10 arriba el número 1, si està 23 setmanes seguides, total a les llistes hi està 148 setmanes, són les 23 seguides al número 1, però 27 en total al número 1. La primera setmana són 250.000 còpies venudes, a final de mes se n'han venut mig milió, i a l'abril de l'any 73 van arribar al 1 milió de ventes. A l'any 2000 també el van considerar el disc més venut a la Gran Bretanya, el 6è a nivell mundial. Als Estats Units van vendre 1 milió de còpies anticipades. Els 3 mesos anaven pel 2,5 milions. A nivell mundial, el 87 es havien venut 15 milions de còpies. Estendard de l'estiu de l'amor del moviment hippie, que ells havien anat a conèixer també a la costa americana, influències del Bob Dylan, un món nou per descobrir. Us aniré fent algun altre punt més del disc, però jo crec que no us puc deixar amb la mel a la boca tant de rato. El disc obre amb el tema que dona nom, amb la cançó que dona nom en aquest disc, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cançó del Paul McCartney, un rock contundent. Aquí és com si els Beatles es presentessin amb ells mateixos, Realment, ells és la banda, es intenta simular un directe, llavors t'estan dient que disfrutis el màxim possible del show. I aquí sí que, quan acaba aquest tema, empalma amb el segon tema del disc, que és With a Little Help from My Friends, que és amb l'ajuda, amb la petita ajuda dels meus amics. tema composat per en Paul i també ajudat pel John, bàsicament perquè la cantés el Ringo, se li escau perfectament, és increïble, el presenten abans, fixeu-vos que parlen d'en Billy Shears, que seria aquest que presenten ara, que és el Ringo, l'ajuda dels amics, oi que no em deixaries encara que desafinés? Les imitacions del Ringo, que es transformen per art de màgia, amb una veu supercàlida, molt ben cantada, i una cançó que ha passat a la història i que parla d'aquest sentiment de l'amistat. Escoltarem aquests dos temes seguits, perquè, de fet, ells els empalmen seguits. Per tant, escoltarem With a Little Help from My Friends, però abans escoltarem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ara mateix.
By the end.
així comença el que està considerat, en fi, aquestes coses sempre són discutibles i jo sempre us ho recalco, no? El que està poder considerat el millor disc de la música pop de la història. El tercer tema que ve en aquest disc és un d'aquests temes del Lennon supergenials, que bé, la gent aquí ha especulat molt, és Lucy in the Sky with Diamonds, la Lucy al cel amb diamants. Les inicials són LSD. Però de fet, i això hi ha testimonis i està corroborat, i ho diu el mateix fill de Lennon, era un dibuix fet per en Julian, el fill del John. Noia d'ulls caleidoscòpics, cels de marmelada, flors de cel·lofana, evidentment donava la impressió de que podies parlar d'aquest univers paral·lel. És una cançó molt simple a la seva melodia, eh? Són pràcticament, ho començava amb 5 notes, inclús hi ha alguna versió de quan estaven gravant, que pràcticament no es belluga d'un parell o 3 de notes. Hi ha l'orgue aquest Lauri tocat per en Paul, dona aquest toc de teclat especial que tremola, la tambura hindú del George. Es va passar d'un 3x4 a 4x4 enmig de la cançó. Les veus també es van accelerar de 45 a 50 cicles, però després donar aquest efecte, les veus són més primes, més agudes, i és perquè la van gravar 45 i després la van passar a 50. Aquí el Lennon, jo crec que és com, no sé com diu, es constitueix com una espècie de barreja de Lewis Carroll, de Dylan Thomas, de Salvador Dalí, i la cançó és etèria, onírica, lisèrgica, plena de colors, d'imatges, no sé, és com tot el que feia el John, a diferència del Paul, molt senzill. I a vegades ens pensem que estem davant d'un disc molt barroc, el Sgt. Pepper's, i està fet amb poquíssims, és molt minimalista també aquest disc, perquè els instruments, si feu això del joc amb l'estèreo, els veureu claríssims, com estan. No n'hi ha tants.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with
Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky.
Lucy in the Sky with Diamonds. Jo ara estic fent el programa, diguéssim, aquí amb els controls, amb els auriculars, amb els papers, amb els discs, i escoltar aquest disc amb auriculars realment és increïble. També és una de les coses que us aconsello. Bueno, ara parlarem del tema 4, Getting Better. Cada vegada va millor, diu el Paul. Què hem de dir del Paul, que cada vegada va millor? Us en recordeu, començament dels discs que hem anat posant dels Beatles, el John era el jefe, diguéssim, de la banda, i era el que normalment veies més producció seva en els discs. En aquest disc és al revés. Diguéssim que el Paul signa 8 dels temes del disc, a part de la idea, del concepte, del tema de la banda del Sgt. Pepper's. És simplement una anècdota. Aquest és el tema aquest del Paul. Està molt bé, hi ha una pianet del George Martin que es confon amb la guitarra, amb la tambura del George. Gravant això, el John va tenir una mala experiència d'àcid i ell i en George Martin se'n van anar cap a dalt al teulat d'Abbey Road, el que va provocar una estampida dels altres darrere d'ells perquè es pensaven que el John li havien vingut com ganes de volar. Com diu el Paul, cada vegada va millor. It's getting better all the time.
It's getting better all the time. I used to get mad at my school.
I can't complain.
The teachers that taught me weren't cool.
I can't complain.
They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better.
Si escoltarem també del Paul McCartney, Fixing a Hole, que vol dir estic cavant un forat. Escolteu bé el baix del Paul, perquè cada vegada més va desenvolupar més una tècnica no de baixista estricta, sinó de donar melodia en els temes en els quals ell interpreta. També està molt bé el solo de guitarra del George, que ha de baixar el bordó de mi a re per poder baixar tant la tessitura. És el tall número 5 del disc, cançó molt senzilla, ara ho veureu, i està construïda a base del clavicèmbal i d'aquest baix del Paul. És la primera vegada que es va gravar un tema fora dels estudis d'Abbey Road perquè el Paul necessitava urgentment poder plasmar el que tenia al cap i gravar-ho, i se'n van anar a uns altres estudis. Escoltem Fixing a Hole.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree and never win. I wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. Yesterday, and I still go.
La sisena cançó del disc també és del Paul McCartney. Pel meu gust és de les peces, com deia el mestre, de Gallina de Piel. És una altra joia en forma de balada del Paul. Però bé, el tema del que parla la cançó també ens parla molt d'aquesta època. Eh? Els Beatles havien començat cantant aquestes cançons d'amor, que agradava sentir a les noies, als nois, lletres una mica intranscendents. A mesura que van creixent, el tema de les lletres adquireix una importància important, i en aquesta cançó el Paul està parlant d'una noia que se'n va de casa. Això en aquell temps encara sembla difícil d'entendre, que la gent pugui marxar de casa. Doncs penseu, en aquella època la generació dels Beatles eren gent nascuts durant la Segona Guerra Mundial. Els pares, doncs normalment ells venien, concretament ells, de famílies mitges baixes, les havien passat una mica canutes, hi havia un rígid sistema religiós, de costums i de forma de vida, que evidentment doncs, el jovent, mica en mica, en aquesta dècada dels 60, veiem que es va rebel·lant. Aquesta noia se'n va de casa a les 5 del matí, deixa una nota. Els pares fan el contrapunt, que per cert és la veu que fa el John, també una veu increïble. El Paul també canta meravellosament. El John canta: "Ho hem donat la major part de les nostres vides, no? Per què se'n va? Què hem fet malament? Hem donat tot el que el diner pot comprar." A part de les veus del Paul i el John doblades, en aquest tema només hi ha arpa i un nonet de corda, quatre violins, dos cellos i un contrabaix. Bé, dic només perquè no hi ha ni bateria ni baix, només com els dos Beatles que intervenen són ells i només amb veus. Aquí també va passar un altre tema d'aquest, una mica de com el Paul no pot esperar a fer les coses. El Paul va trucar amb el George Martin i va dir: "Escolta, tinc això al cap i necessito un arranjament perquè m'ha vingut una melodia, una cançó, que era aquesta, She's Baby Home, I el George Martin va dir, guaita, t'ho has d'esperar perquè jo ara estic gravant amb una altra gent a l'estudi, no puc deixar-ho. El Paul se'n va anar a buscar un altre arranjador, en Mike Linder. Això diu que és una cosa que, bueno, ells s'estimen molt, els quatre Beatles i el George Martin, però és d'aquelles coses que es veu que sortien a les converses una mica per retreure-s'ho. Escoltem aquesta sensacional cançó del Paul, She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh,
we struggle.
Far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
Bé, no tinc paraules, no en tinc mai masses, però no tinc paraules per definir el tema que hem sentit. Per tancar aquesta cara A, tenim una altra intervenció genial del John Lennon. Being for the benefit of Mr. Kite. Què és això? És un cartell de circ que el John va veure mentre estaven gravant el clip de Strawberry Fields Forever i Penny Lane. El va veure, el va comprar i el va plantar a casa seva a Weybridge. I sortien els bessons Henderson, Pablo Frankins, el senyor Kite, que dic. Jo a l'hora de gravar volia que sonés com això, que hi hagués cavallitos o d'animals, acròbates o serradures. Això era... El John amb això m'aixecava molt amb el George Martin, eh? Vull dir, el Martin devia... En fi, tenia molta paciència amb ells. Havia de sonar com això, aquests organillos, no sé com es diu en català, no em ve el cap, eh? Aquests organillos de vapor, de fira, però esclar, no n'hi havien. A més, no anàvem amb teclat, anàvem amb aquestes làmines amb marques que tu vas diguéssim, vas donant-li el manubrio per obrir i tancar els tubs de l'aire. Total, que van acabar amb un harmònium, un Hammond, un orgue bauri, com aquell de la introducció de Bus in the Sky, i després el Neil Aspinall, el Mal Evans, els seus road managers, juntament amb el George i el Ringo, van tocar aquestes harmòniques baixes, aquestes... Bueno, quan ve el tros de... Ja ho sentireu, quan ve el tros de Cors Henry the Horse Dances the Waltz, que llavors són un 3x4, que és un vals, aquí el John volia un so envolvent, i és clar, no hi havia manera, perquè ni era impossible tocar un d'allò de piano tan d'orgue, tan ràpid. Llavors, bueno, van passar a l'octava més baixa i el van reproduir a més velocitat, van accelerar les cintes. Entre aquesta vesca es va sentir aquest organillo de vapor i fa aquest... dels sons d'aquests instruments que donen aquesta impressió. A part d'això, en George Martin va buscar sons d'instrument original, de pel·lícules i coses que va trobar que hi havia en organismes d'aquest tipus, els va gravar i llavors va tallar la cinta amb tot de trossets petits, els va tirar en l'aire i li va dir a en Geoff, li va dir, oita, ja pots agafar aquests trossos i sobretot no els enganxis que coincideixin, ben aleatòriament. I llavors, bueno, van gravar això i surt l'orgue aquest de vapor. De fet, és, no deixa de ser l'explicació d'un cartell d'una funció del circ, però bé, és un d'aquests temes del John que realment dius, ostres, d'on t'ha sortit això, no? Escoltem. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. His hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Ten Somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
Penny Lane, el programa sobre els Beatles de Ràdio 90.
I aquí estem escoltant aquesta obra magna del Sgt. Peppers. No ho dic pas en broma, ho dic en sèrio. Realment, si en l'aspecte musical aquest LP és innovadors, no menys important va ser l'aspecte visual que van voler-li donar en el disc. Hi havia una cartolina que podia retallar, hi havia un bigoti, uns galons de sergent, un logotip de la banda, un badge. Això volia dir que tothom retallant això podria ser membre d'aquesta banda dels cors solitaris. finalment la portada. Esclar, el que és la portada en si ja es tracta d'una de les més conegudes i imitades de la història del rock. Els Beatles van demanar, com us deien, a l'artista pop Peter Boyk i a la seva dona també, que el va ajudar, l'artista Jan Howarth, que dissenyés una portada pel disc que fos una obra d'art per ella en si mateixa. Contra l'opinió de la casa de discos, que no estava massa d'acord amb aquestes exigències, li van dir a en Boyk que no reparés en despeses, que al centre hi havia d'haver-hi aquesta banda del Sgt. Peppers i que després volien que sortís les figures de tots els seus ídols reals i imaginaris del grup. I ara haver-hi dos personatges que no van poder sortir, el Lenin, una mica per la por a la reacció del mercat capitalista americà, i l'altre era Gandhi, pacifista, que en principi es havia rebel·lat contra els anglesos a la Índia per qüestions òbvies de patriotisme britànic. Aquestes altres que no van sortir, que us deia, eren dues gambarrades del John que van caure pel seu propi pes, que un era Hitler i l'altre Jesucrist. Amb tot ja el rebombori que havia aixecat, evidentment ja no s'ho van ni plantejar que sortís. En tot cas, sí que es va escapar del ferri control dels directius de l'EMI una mica de plantació de marihuana que es veu als peus de la foto d'ells. Surten molts personatges. Es va haver de demanar permís, drets d'imatge, amb ells, o amb els seus hereus, o amb els seus testaferros, o amb qui fos. Això va durar molt de temps, es van haver de pagar diners, però personatges que surtin, doncs us dic Aleister Crowley, Mae West, Lenny Bruce, Stockhausen, en Jung, el psicoanalista, l'Edgar Allan Poe, el Fred Astaire, en Hunts Hall, en Simon Roddy, en Bob Dylan, en Sir Robert Peel, Aldous Huxley, en Dylan Thomas, en Terry Southern, en Tony Curtis, en Marilyn Monroe, William Burroughs, Stan Laurel, Oliver Hardy, Karl Marx, el Herbert G. Wells, o Stuart Sutcliffe, o amic del John que va tocar el baix amb els Beatles al començament, o Julie Adams, en Marlon Brando, Oscar Wilde, Tyrone Power, Barry Lyndon, Dr. Livingston, Johnny Weissmuller, Stephen Crane, A.G. Brombies, George Bernard Shaw, Albert Stubbins, Albert Einstein, Lewis Carroll, Sonny Liston, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, naturalment, per partida doble, perquè són ells, com us dic, amb el seu uniforme del Sgt. Peppers, però, a més, ells surten també en la foto, si la teniu a les mans o l'heu visualitzat mai, estan ells a la seva dreta, a la nostra esquerra, vestits i pentinats amb, bueno, de fet són les imatges d'ells del Museu de Cera de Madame Tussauds. Hi ha un bombo molt gran, les lletres Beatles amb lletres vermelles, un contrabaix del Pol amb unes flors a sobre, que això també va continuar alimentant aquesta polèmica si el mort, si realment en Pol ja es havia mort, va, en fi. Escoltem la primera cançó de la cara B. Això sí que trenca totalment tots els esquemes. És la cançó del George de l'àlbum, la més llarga de l'àlbum. Van desestimar algun tema com It's Only Another Song, que després va sortir en el Yellow Submarine. El George es va inspirar amb aquesta cançó a la casa d'en Klaus Voormann, amb l'harmònium. I és una cançó, evidentment, oriental, però que hi ha un assemblament amb el que és la música clàssica occidental pel tema de la secció de corda. L'escoltarem tot seguit. Només dir, en George Martin va fer els arranjaments, direcció orquestal, en George toca la veu, el sitar, guitarra acústica i tambura. Hi ha també una tambura que toca en Neil Aspinall, hi ha un primer violí, 7 violins, 2 violines i 3 violoncels. Més els músics del Asian Music Circle de Londres, que toquen amb Osborne Mandel, la tabla, tambores i instrumental indi variat. En George va portar aquests músics hindús a l'estudi, amb les seves alfombres, amb les seves barres d'incens, va ser tot un espectacle. La lletra, bé, tampoc us ho vull dir tota, parla molt de que amb el nostre amor podríem salvar el món, és una cançó molt metafísica, amb un senzill missatge, com sempre que passava amb els Beatles. És monotonal, és un sol acord, és molt profunda, molt ben cantada, no, evidentment no hi ha acords que variïn la cançó. I al final el George va tenir l'acudit de que s'havia de sentir una rialla. Vull dir que tot això estava molt bé, era molt transcendent, però que bé, que bueno, també en certa manera la rialla hi cabia. Però veureu que sona bé. Acaben rient. De fet, es veu que els altres tres Beatles van assistir a la gravació del George amb tota aquesta banda de músics, entre divertits i admirats. El George, el tercer Beatle, l'home invisible, estava desenvolupant les seves idees i eren acceptades, i els omnipotents Lennon i McCartney l'admiraven. No dic res del Ringo, perquè el Ringo i el George sempre han tingut una entranyabilíssima amistat, inclús fins a la mort del George. Segon tema de l'àlbum, doncs bé, és un tema totalment diferent, no es retira amb res, un tema del Paul, sembla una cançó d'aquestes dels anys 30. El Paul diu que la va dedicar al seu pare, que havia tocat en bandes d'aquestes de Valls de Saló, I l'acompanyament, doncs, a part de la bateria i el baix, i un tros de guitarra que sentirem al mig del John, de tres clarinets, dos de normals i un de baix. Aquesta cançó, el Paul ja l'havia com esbosat i el temps del cavern. Es veu que quan estaven afinant o estaven assentats, els hi tocava. La veu del Paul va ser alterada, de do a re bemol, accelerant després la cinta perquè sonés una veu més jove, una mica més aguda, com estàvem fent amb altres temes d'aquest disc. Dic que el Paul ja ha passat dels 64, que diu la cançó, quan jo tingui 64 anys, diu encara m'estimaràs, em donaràs de menjar. Dic que precisament 10 dies abans de publicar-se Sgt. Pepper's va conèixer a la Linda Eastman. Ell sempre havia festejat molts anys amb la Jane Asher, va conèixer la Linda Eastman, que després seria la seva dona. Com vam dir que el John va conèixer la Yoko, també us dic que quan el Paul va conèixer la Linda. Per desgràcia, la Linda ja no és viva, va morir d'un càncer fa uns 10 anys, i el Paul continua viu, encara que es parlin de tots aquests rumors. Escoltem aquest divertit tema del Paul McCartney, que ens transportarà, com sempre, bé, en una altra època, en una altra edat, en un altre estil. M'estimaràs quan tingui 64 anys? La següent cançó també és del Paul. És una cançó una mica intranscendent. Es diu Lovely Rita, estimada Rita. Parla... Bueno, és d'aquelles històries que en Paul sent i que els explica a la seva manera. Diu que les guàrdies dels parquímetres als Estats Units els diuen donzelles dels parquímetres, no? Major Maids. Paul va decidir que en lloc d'odiar-la en aquesta noia perquè li posava muntes, va decidir estimar-la. I li pregunta si està lliure o quan està lliure per poder prendre el te respectuosament amb mi, senyoreta. Fan servir el clàssic truc de la pinta i el paper de fumar. No, de fumar no, és el de bater. El de fumar ho feia un conjunt de quilot. La percussió vocal és del John i el solo de piano és d'en George Martin. Escoltem el Love and Rhythm, amb aquesta cançó despedim aquest programa i en el que ve acabarem d'escoltar Sgt. Pepper's amb els temes que s'hi queden enganxats del final, que ja veureu que és un espectacle, com ells diuen.